Barcelona ciudad. Buscas tu oportunidad de poder escapar de Barcelona ciudad.
Sí, senyores i senyors de l'Estat de Gràcia, ens agrada la cultura? No, ens agrada molt la cultura. O sigui que després de la biblioteràpia, no volies cultura? Dues tasses de cultura aquí amb la Montse Virgili. Avui comença la Setmana del Llibre en català. De fet, s'inaugura avui a les 7 de la tarda des de la plaça de la Catedral de Barcelona. I amb l'equip vam pensar, escolta, amb la Setmana del Llibre està molt bé, expliquem què és, ja sabeu què hi ha, però saps què hi ha al voltant d'on és la Setmana del Llibre? Al barri gòtic hi ha moltíssimes, moltíssimes històries. Històries que et parlen, carrers que et parlen, gàrgoles, façanes neogòtiques. Hi ha tantíssimes històries, per exemple, que ha recollit el Xavier Teros amb el seu llibre Tots els meus carrers, o Secretos a la vista, o Barcelona a cau d'orella. La Montse Virgili se n'ha anat a fer un tom amb el Xavier Teros i ha après coses que no surten segur als llibres d'història.
Hi ha cap altre llibre, que prengui notes l'Ildefonso Falcones, perquè se li acumula la feina. Doncs exactament van començar davant de la mateixa catedral i el que ens va explicar és digne d'una novel·la, allò de la Catedral del Mar, versió 2.0, envoltats de turistes fent fotografies a la façana de la catedral, que no és el que sembla. Li vaig fer, amics, una pregunta ben directa.
Estem en una ciutat de cartó i pedra?
Home, estem en una ciutat que s'ha refet moltes vegades i que la imatge que la gent té d'ella, total, només fa 100 anys que hi és. Tot i així, sembla mentida, els nostres ciutadans sembla que estiguin molt preocupats perquè la ciutat està a punt de canviar gràcies al turisme, però que se tranquil·litzin, que es relaxin tots els que pensen això, perquè la ciutat ja, de fet, és un pastitxe i una reinterpretació. Estem en el mig del barri gòtic, un barri que fa 100 anys només no existia.
De fet, ara justament estem davant de la catedral. No sabem si encomanar-nos a Déu perquè doni més bons escriptors en aquesta ciutat, també podríem fer-ho. Però ara em vols explicar una mica que la façana que estem veient és una cosa coneguda però no tan sabuda tampoc, que la façana de la catedral en realitat és de fa 2 dies. És una mica clics de Playmobil, si m'ho permets.
Sí, de fa 2 dies i ben 2 dies. De fet, la catedral es va quedar sense poder acabar, es va passar molts segles així, amb una tanca que era pràcticament de ciment, i finals del segle passat, però finals del segle XIX, principis del XX, un alcalde que teníem, que es deia Manel Girona, va posar uns cèntims per poder-la acabar. I, de fet, tot el que veu el turista, totes aquestes coses, aquestes filigranes gòtiques que la gent fotografia de la façana de la catedral són falses.
Són falses, vull dir, són autèntiques, però del segle XIX, no del segle XVI, com esperaria.
Són autènticament del segle XX.
Mare meva, què m'estàs dient? És a dir, tot és fals, Virgili.
Exin Castillos, estem dient Exin Castillos.
Què ens queda per creure?
Re. Doncs, de fet, l'alcalde aquest que ens explicava, en Manel Girona, que ara té un passeig als carrers importants de Barcelona, diuen que tenia fama de ser una mica rata, el tio. Uh-huh. I atenció, que en Teros ens explica com pot ser una catedral sense mullar la guita.
De fet, aquest home, aquest alcalde, conegut banquer, tenia fama de tacaño, i hi ha la curiositat de que en un dels permòdols de la façana de la catedral figura una al·legoria a la tacanyeria i es diu que està posada allí per al·lusió a l'alcalde, que es veu que li costava molt deixar anar els calés.
A mullar, no?
Sí.
I també m'has explicat abans, ara estic explicant totes aquestes coses que m'has explicat abans, que alguns d'aquestes imatges dels apòstols, em sembla que es pensa que potser estarien fetes per un escultor de funerària.
És una cosa que jo no he pogut corroborar perquè l'he sentit moltes vegades. Es diu que els calés se'ls hi van acabar i que en comptes de contractar amb un escultor van tenir que contractar amb un escultor funerari, que sortia més barat, i per això les estàtues de la façana de la catedral, segons molts entesos, diuen que tenen molt poca vida, que són molt iguals unes al costat de les altres, com si les haguessin fet amb motllo.
Si us recorden algun familiar així que tingueu a Montjuïc, doncs ja sabeu per què.
Sí, de fet m'agradaria, si algú ens ho pot corroborar o no.
S'assembla igual al meu tiet Pere, a tu.
No, sí, podria ser. Barcelona, si la bossa sona, cartropera, passa el cedre, et fem un breu, tot anar.
Barcelona... M'està agradant i molt Xavier Terós.
Home, ja t'ho dic jo. Ja
sap moltes coses,
moltes coses curiosíssimes.
Recordem que estem fent una passejada amb la Montse Virgili i el Xavier Terós, autor, per exemple, de Tots els meus carrers o Barcelona Cau d'Orella, al voltant del que, d'on està físicament la Setmana del Llibre, que és davant de la Catedral o davant del Mercat de Santa Caterina, tota aquella zona, barri gòtic, històries.
Exacte.
Que se les sap totes, el Terós.
Totes. Doncs el Terós té teca per estona i no cal que marxem gaire lluny. Si agafem el carreró de l'esquerra, mirant a la façana de la Catedral, anem a parar a l'església de Seniu, com el nostre cap de l'oposició. En aquesta façana exterior estem en una de les places més antigues de Barcelona, on hi trobem un pont per un rei. A veure, pren nota, Presi.
Sí?
Ets dels que t'enfades, tu, o no?
No.
No?
Mai.
Doncs era un rei que estava emprenyat amb tothom, Roger.
Aviam.
Ves prenent nota.
Tenim el pont del rei Martí. És una porteta que hi ha a l'alçada del segon pis de la catedral, al costat de la porta de Seniu, que es veu que hi havia hagut una construcció que ara ja no hi és, que és com una peça rectangular de pedra. Allò era un pont que comunicava el Palau Reial amb la catedral, perquè el rei Martí estava barallat amb la majoria de la gent de la seva cort i llavors preferia anar sol a missa. Així no tenia que veure ningú, tenia la seva pròpia capella, sentia la missa i se'n tornava a casa seva.
No era perquè tenia la nòvia a la catedral?
No, crec que no. Aquest, la nòvia la devia tindre en un altre lloc, però la catedral no.
Reis emprenyats, però també dèiem al principi de la secció que sí, hi havia també el concepte de gàrgola. Sempre m'ha cridat molt l'atenció quan camines al voltant de la catedral, aquelles figures que surten, no, que són com dimonis, a la façana de la catedral. Quina història hi ha aquí darrere?
Doncs escolta, aquí en tenim una que ni Joc de Trons. Jo crec que han pres nota per fer la sèrie. Escolta el que diuen Terós.
Una que és un cavaller que està sentat a sobre d'un cavall. Si ens hi fixem, la majoria de gàrgoles de la catedral miren al front. N'hi ha molt poquetes que no sigui així, però en concret aquesta, el cavaller mira cap endavant, però el cavall mira en un costat, i si veiem cap a on mira el cavall, veurem que mira en un edifici que ens queda al carrer de la Freneria. Carrer de la Freneria, concretament aquell edifici, era on hi havia el gremi dels que feien les selles de muntar, per tant el cavall està mirant a la gent que li feien tota la impedimenta com per poder funcionar, no?
Sí, que havia molt sentit de l'humor, no?
Sí, bàsicament perquè l'Església obligava a fer un determinat tipus de decoració a l'interior dels temples, però a l'exterior normalment se solia ser bastant més laxa amb el que feien els artesans, no? N'hi ha una de molt curiosa, que és un elefant, que té una trompa, de la trompa surt aigua.
Un moment, Terós, no ens acabis d'explicar aquesta història perquè no ens dona temps abans del butlletí de les notícies d'ara de les 6 de la tarda, però després, aquí a l'Estat de Gràcia, amb la Montse Virgili...
Enganxem la trompa
i seguim explicant històries del voltant de la Setmana del Llibre. Quina història hi haurà, per exemple? Un titular!
Hi ha un unicorn, després.
Un unicorn?
Trompes i unicorns.
Com
ho veus, això?
Bé, la Montse Virgili, la nostra ambaixadora cultural, té les seves particularitats. Senyors, Estat de Gràcia, d'aquí res, 5 minuts. No marxeu, fins ara.
Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Coses que passen a l'Estat de Gràcia. Havíem acabat just abans de les 6 parlant, atenció,
de trompes i unicorns.
Bona tarda.
Jordi Costa, no t'acaba hores ara mateix.
Bona tarda, president, i bona tarda, senyora de les trompes i l'unicorn.
És divendres, a l'Estat de Gràcia també passen aquestes coses. Després parlem amb el Jordi. Queda't atentament a explicar aquestes dues o tres últimes històries d'aquesta passejada que estàvem fent amb el Xavier Terós, escriptor i gran coneixedor de les històries que hi ha al barri gòtic.
En realitat hem espantat el Jordi Costa, però en realitat l'únic del que volíem parlar eren de les gàrgoles de la catedral, com si fos la catedral del mar, igual, mateix. Doncs escolta, ho expliqui ell millor que ningú.
N'hi ha una de molt curiosa, que és un elefant, que té una trompa, de la trompa surt aigua, quan plou, i es diu, s'ha dit moltes vegades en la tradició de l'edifici, que el dia que se li trenqués la trompa amb l'elefant, vindria a la fi del món. Curiosament, a l'elefant se li han trencat dues vegades la trompa, o sigui que tranquils, no hi ha perill de que passi res.
Si ha arribat la fi del món, ja és el que coneixem ara, no? I potser està ple de turistes al fi del món. Potser no ens hem assabentat que havia vingut.
I n'hi ha una tercera gàrgola que és molt interessant, que és una gàrgola amb un unicorn. Els unicorns eren considerats animals purs en la mitologia mitjaval, per tant, quan plovia, l'aigua que caia d'aquest unicorn, la gent la recollia perquè es pensava que tenia virtuts curatives.
Ho has provat o què?
Jo no hi he provat perquè confio en la Seguretat Social, de moment, Però vaja.
Mai se sap on arribarem.
On arribarem.
Mother of Dragons, com ho veieu, Mother of Dragons,
Joc
de Trons, ja, que truquin ja o que ho facin aquí a la catedral de Barcelona. I ara estem sentint La Casa de la Bomba, i hi ha algú que potser estira una mica el rotllo i quan vas allà a Sant Felip Neri, no has anat mai amb una xica a Sant Felip Neri?
Sí, que
allà
llavors...
a passejar,
jo, i a més,
en plan romàntic.
Però aquesta història me la sé, perquè...
Hi ha un hotel.
Sí, 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 però a més, quan veu la façana, allò, els trossos de façana que han caigut, dius, aquí van a fusellar tanta gent a la
Mentida,
guerra...
Mentida, tot.
Què dius, ara?
El que està sentint.
Tradicionalment havia sigut un cementiri i, evidentment, l'església està on ha estat sempre, és una església barroca, però aquest espai va patir un bombardeig al març de 1938 per part de l'aviació italiana i va quedar totalment desfet. Entre el final de la Guerra Civil i l'any 1964, que és quan es va inaugurar aquest espai, fixeu-vos si és recent, jo soc més vell que la plaça, doncs un arquitecte que és Adolf Florensa, que junt amb Frederic Marès van ser els dos númens de la restauració de Barcelona segons els cànons franquistes, un com a arquitecte, l'altre com a escultor, va remodelar aquesta placeta i la va convertir en el que tenim ara, que és una placeta pràcticament renaixentista o barroca, com vulgueu, aprofitant...
Sona un aire italià, no?
Un aire italià, sí. De fet, tenim la casa del gremi dels sabaters, que té un lleó de Venècia a la façana. Es té que recordar que els sabaters era un dels gremis més poderosos de Barcelona i, evidentment, en aquella època, a l'edat mitja, la principal potència comercial del món era Venècia. Així que tenia el mateix escut que la principal potència del món. És com si ara vosaltres venguéssiu sabates amb el logotip de la Coca-Cola. És una manera de potenciar la venda. De fet, jo avui dia crec que ja ningú ho creu, però recordeu-vos que si veieu la façana de l'església de Sant Felip Neri, quan jo era petit i quan jo era adolescent, s'explicava la història de que aquí els republicans afusellaven a la gent. Evidentment, només teniu que...
Que està tota la paret amb traus.
Exacte, està tota plena de forats i de traus, però si us hi fixeu només per sentit comú, veureu que els traus arriben pràcticament a l'alçada d'un tercer pis. O sigui, no hi havia gent que saltés perquè l'afusellessin mentre saltava. El que va provocar tota aquesta destrucció de la façana van ser els bombardejos dels que he parlat abans, les bombes italianes, que van deixar aquesta façana malmesa i, com moltes altres coses durant el règim franquista, es va decidir no arreglar-ho perquè era una manera de recordar-li a Barcelona el que podia passar si tornava a posar-se en plan xulo, no?
Els nens festegen a la font.
Doncs ja ho sabeu, ciutadans de l'Estat de Gràcia, si
ara
us agrada llegir...
Si,
del tot, si us agrada llegir, aneu a la Setmana del Llibre i quan sigueu allà i hagueu comprat els vostres llibres, aprofiteu i passegeu pel barri gòtic, que ara ja podeu llegir el barri gòtic, gràcies a la Montse Virgili, la nostra ambaixadora cultural,
i al Xavier Teros,
evidentment. Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Adéu.
Gràcies.